Xarxa.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Centenars de persones es concentren davant la Conselleria d'Economia aquesta tarda per commemorar els 2 anys del 20S de 2017. Els escorcolls a la seu del departament van suposar el detonant de l'acusació de rebel·lió i sedició pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sánchez. Montse Manent.
Els assistents a aquest segon aniversari del 20S han demanat unitat als partits polítics i absolució pels presos independentistes. L'acte estava convocat per l'ANC i Òmnium Cultural.
A Rambla Catalunya, amb Gran Via, Barcelona, hi tenim la nostra companya Gemma Janó.
Bona tarda. Doncs a aquesta hora ja s'ha donat per conclòs l'acte organitzat, com dèieu, per Òmnium Cultural, on s'han concentrat centenars de persones que tallaven la Rambla de Catalunya.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és des d'avui oficialment el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Ha estat escollit en una assemblea al Palau de Congressos de Girona pel 95% dels vots.
Soler substitueix David Saldoni, que ha hagut d'apartar-se en perdre l'alcaldia de Sallent. El nou president de l'ASM assegura que el municipalisme serà l'aliat quan calgui tornar a sortir al carrer.
El municipalisme català serà sempre un aliat del país, especialment en els moments que estem vivint. Sempre que calgui i al costat de les nostres institucions, tornarem a sortir al carrer. Pacíficament, democràticament, cívicament, però carregats de raons, de dignitat i de voluntat democràtica.
Aprovar el pla director urbanístic del litoral de Badalona és la clau perquè el tram Besòs arribi al port de Badalona.
Un escull a superar si en el que hi han de treballar conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat, segons ha explicat el president del tram, Felip Puig, qui marca en 10 anys el marge de temps per aquest creixement.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
Segons ha explicat Felip Puig al Badalona Matí, la prolongació del tram en les línies T4 i T6 ja ha superat la fase d'estudi, però ara cal resoldre les qüestions urbanístiques.
Jo què li puc dir? D'aquí 4 anys tindrem el tramvia per Badalona? Els enganyaria. D'aquí 6, 8 o 10 anys podem tenir el tramvia per litoral de Badalona? Jo crec que sí.
Lleida tanca oficialment el refugi de temporers que ha estat treballant durant tot l'estiu.
El centre va obrir portes al juliol, però ben aviat va quedar saturat i va haver de canviar d'espai. I ara govern municipal i responsables de l'equipament han de reunir-se per valorar i donar a conèixer les dades d'aquesta campanya.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Lleida finalitza avui el pla de xoc per atendre els treballadors que s'han desplaçat a Lleida per participar a la campanya de la fruita. Per tal de valorar com s'ha desenvolupat el pla, durant la primera setmana d'octubre es realitzarà una cimera amb tots els agents implicats. En ella es valoraran i donaran a conèixer les dades definitives de la campanya i es començarà a treballar ja en la de l'any 2020.
I en cultura, el mercat de música viva de Vic encara a la recta final amb la incertesa de com la meteorologia i l'alerta de pluja pot coincidir la nit d'avui i tota la jornada de demà.
Comença el torn dels concerts més multitudinaris del festival al Sucre i a la plaça Major, on es podrà veure, entre d'altres, l'Ildami, Buos, Dorian i el Petit de Calaril.
El nou FM, Natàlia Peix.
D'entrada, l'organització no preveu suspendre els concerts dels grans escenaris exteriors a la plaça Major i al Sucre per la pluja, excepte si hi ha tempesta elèctrica o la precipitació és molt forta. La meteorologia sí que podria interferir en la programació dels escenaris dels Jardins de l'Atlàntida, on demà hi ha previstes 4 actuacions per a públic familiar, a l'espai off de la plaça dels Màrtirs i el centenar de concerts i les activitats alternatives a peu de carrer, entre les quals la Doveries Fest o la Sugar Illegal.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Hi ha més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores la nuvolositat continuarà sent força compacta a punts del terç nord. Aquí esperem alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada. També núvols abundants a punts del terç sud i una nuvolositat que en general al llarg d'aquestes de la resta del dia d'avui s'anirà fent cada cop més abundant i compacta, i és que de cara a demà dissabte ens esperen canvis importants. La nuvolositat serà abundant i atenció perquè les precipitacions que poden arribar a qualsevol punt poden ser d'intensitat forta, sobre sobretot a punts del litoral i prelitoral al llarg de tota la jornada del dissabte. Precipitacions en forma de tempesta i que acumularan quantitats de precipitació molt abundants o fins i tot extremadament abundants a punts de les comarques gironines. Tot això acompanyat també d'una baixada de temperatura i d'un vent de component és que bufarà amb ratxes fortes o fins i tot en alguns punts molt fortes a punts del litoral i prelitoral. També afavorirà això una alteració progressiva de l'estat marítim amb forta maró a molts punts del litoral i fins i tot maregassa a la Costa Brava. Per això es mantenen activats avisos per intensitat de pluja, acumulació de pluja i també estat de la mar, que podeu anar seguint les seves actualitzacions a la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquesta operació sortida del cap de setmana i per determinats municipis com Barcelona, Pont de la Mercè, hi ha en aquests moments moltes dificultats per circular, en concret sobretot a les rondes, moltes aturades, als accessos sud hi ha hagut diversos accidents que han entorpit la circulació, com és el cas de la 2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida, on es registren 7 quilòmetres, i en aquests moments també ens comunica un accident a la C55, a Castellbell i el Vila, en sentit Manresa, on es registren 2 quilòmetres de congestió. També apareixen retencions ja a costa, com per exemple és la C65 a Quart cap a Cassà de la Selva, cap a la costa de Girona i cap a la costa de Tarragona. Hi ha problemes a la Nacional 340 al Vendrell en sentit Tarragona. Caldrà estar molt atents, ja que encara hi ha moltes retencions a l'àrea metropolitana de Barcelona. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Ho dèiem en titulars, centenars de persones s'han concentrat des de les 6 de la tarda davant la Conselleria d'Economia a Barcelona per commemorar els dos anys del 20S de 2017. Els escorcolls a la seu del departament que van suposar el detonant de l'acusació de rebel·lió i sedició pel president d'Òmnium Jordi Cuixart i l'aleshores president de l'ANC Jordi Sánchez. Els assistents a aquest segon aniversari del 20S han demanat unitat als partits polítics i absolució pels presos independentistes. L'acte estava convocat per l'ANC i Òmnium Cultural. Arran la Catalunya amb Gran Via a Barcelona i tenim la nostra companya Gemma Genó. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. Doncs llibertat ha estat un dels crits més unànims que s'han anat sentint al llarg de tot l'acte. Veus pels drets i les llibertats, organitzat per Òmnium Cultural i que compta amb el suport de l'ANC, com deies. Diferents veus com la de Joan Bonanit, Marina Geli o Gabriela Serra han llegit textos de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Pocs minuts abans a les 7 s'ha donat per acabat els parlaments i ha estat l'himne dels segadors, cantat per tots els assistents, la nota musical que l'ha tancat. Ara, però, hi ha previstes actuacions musicals. Jordi Sánchez, antic president de l'ANC, i Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, fa gairebé dos anys que estan a la presó preventivament per suposadament obstaculitzar l'actuació judicial aquell 20 de setembre.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
El judici contra el president Quim Torra per desobediència serà finalment el proper 18 de novembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit ajornar la convocatòria. La decisió s'ha fet pública el mateix dia que el jutge Carlos Ramos ha rebutjat la recusació que el president va presentar contra ell i contra Jesús María Barrientos i Mercedes de Armas.
El jutge Ramos és qui ha d'estudiar si aparta aquests dos membres del tribunal que ha de jutjar el president per desobediència per haver mantingut les pancartes amb llaços grocs al balcó de la Generalitat durant la campanya electoral del 28A. Torra havia presentat una petició de recusació per tots tres per falta d'imparcialitat.
Avui també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha enviat un requeriment al president Torra una altra vegada a retirar la pancarta pels presos que hi ha penjada al balcó del Palau de la Generalitat. El president, però, ja ha respost que no té intenció de treure-la.
El TCJ li dona 48 hores per retirar-la. Segons informa el tribunal, el seu compte de Twitter és una mesura cautelar que pren a petició de l'associació Impulso Ciudadano per incompliment dels deures de representació del conjunt de la ciutadania, aquesta sotmesa a l'administració pública.
I encara en clau judicial, els anomenats 9 de Lledoners, acusats per la Generalitat per les protestes durant el trasllat dels presos independentistes, consideren el cas un muntatge policial. Tots ells s'enfronten a 15 anys de presó per les denúncies dels Mossos d'Esquadra. Amb ells hi han parlat avui els companys de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Entre els encausats hi ha 4 sabadellencs i un cerdanyolenc que neguen totes les acusacions que els imputen la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. Xus Merino, una de les encausades, ha explicat com van anar els fets.
Sí que és veritat que estaven parats en una carretera el dia que els presos marxaven cap a Madrid perquè hi havia una barricada i llavors vam arribar i ells van treure la barricada, els Mossos, quan van arribar i ens van dir que marxessin. Nosaltres li vam dir que no marxàvem perquè volíem, doncs això, protestar i fer veure que no volíem que marxessin i que ens semblava una cosa injusta. Res més, no va haver-hi cap mena d'enfrontament ni de res. Ens van identificar i ja està.
En canvi, els Mossos asseguren que alguns agents van resultar ferits. Els 9 de Lledoners consideren que les acusacions no tenen proves contra ells i critiquen la hipocresia del govern català, que per una banda té el president donant suport al CDR, però per l'altra els denuncia quan no els agrada el que fan i diuen. Entre els delictes que se'ls imputen hi ha robatori, atemptat contra l'autoritat, desobediència i invasió de calçada. 5 dels 9 acusats no s'han presentat a cap de les citacions judicials i aviat estaran en cerca i captura. Cap d'ells té la intenció de declarar en considerar que el cas és un muntatge policial.
El nou president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, assegura que el municipalisme serà l'aliat quan calgui tornar a sortir al carrer. L'alcalde de Deltebre ha estat escollit president de l'ACM amb el 95% dels vots als assistents a l'assemblea celebrada avui al Palau de Congressos de Girona. Soler substitueix David Saldoni, que ha hagut d'apartar-se en perdre l'alcaldia de Sallent. Era l'únic candidat a president en una candidatura unitària proposada per Junts per Catalunya. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En el seu discurs de proclamació com a president de l'ACM, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat el seu principal objectiu.
Ens ha de portar a que aquesta missió conjunta que compartim amb la Federació de Municipis pugui anar més enllà i també es tradueixi en instruments òptims per esdevenir una única entitat municipalista.
I un altre objectiu, servir al país, ha dit. Soler té clar que el municipalisme serà un aliat quan calgui sortir al carrer.
El municipalisme català serà sempre un aliat del país, especialment en els moments que estem vivint. Sempre que calgui i al costat de les nostres institucions, tornarem a sortir al carrer. Pacíficament, democràticament, cívicament, però carregats de raons, de dignitat i de voluntat democràtica. Perquè no hi ha presó ni sentència injusta que pugui aturar la voluntat d'un poble en peus.
L'alcalde Brenc era l'única candidatura a la presidència de l'ACM. El va proposar Junts per Catalunya després de descartar-ne d'altres, com l'alcaldessa de Vic, Anna R., present avui i somrient al Palau de Congressos de Girona.
També ha parlat d'aquest relleu a l'Associació Catalana de Municipis el president sortint, David Saldoni, exalcalde de Sallent, al Bages. Ha estat en una entrevista a la xarxa.
Saldoni ha destacat que en aquests moments el municipalisme a Catalunya té un paper molt important i ha confiat en la bona tasca que Lluís Soler farà com a nou president de l'entitat.
En Lluís Soler de Deltebre, una persona jove però amb molta experiència determinada, també doncs agafarà justament aquest relleu i estic convençudíssim que continuarà doncs amb la bona feina que s'ha fet a l'entitat i que la seguirà posicionant també doncs al de tot i en aquest cas s'hi aportarà doncs els nous aires i la nova manera de fer que seguirà doncs això, fent-la créixer, que és el que busquem sempre des de l'Acció Catalana de Municipis.
Saldoni també ha anunciat que el nombre d'associats a l'Associació Catalana de Municipis continua creixent i que ja en són 935, una xifra molt important tenint en compte que en el país hi ha un total de 947 municipis.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Jornada intensa de protestes i manifestacions aquest divendres, començant per aquesta vaga del clima convocada arreu del món pel moviment Fridays for Future. Hi ha més de 5.000 manifestacions convocades a més de 150 països. A casa nostra, una de les convocatòries ens porta fins a Reus, al Baix Camp, on d'aquí poc menys d'una hora ha de començar una manifestació a la ciutat. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, en sessió plenària l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest mateix matí la moció d'emergència climàtica que han portat a ple els membres de Friday for Future de Reus. Una moció que s'ha aprovat en junta de portaveus amb el suport de tots els partits, menys el grup municipal de Ciutadans, que ha decidit abstenir-se. I a banda, precisament ara, en el marc de la concentració que el col·lectiu fa cada divendres al vespre, té lloc pels carrers de Reus una passejada en bicicleta, patins o patinets que ha sortit a les 7 des de la plaça del Mercadal i que acabarà a les 8 a la plaça Prim, que és el lloc on habitualment es reuneix el col·lectiu i on organitza les seves activitats. Avui a aquesta hora hi haurà la lectura d'un manifest, una ponència de l'activista Xavier Joan Pere i la interpretació de la cançó Imagine a càrrec de la reusenca Aida Pitarch. A més, també s'explicarà la moció aprovada avui pel consistori.
Doncs no deixem encara de parlar de protestes, perquè aquest vespre mateix n'hi ha convocades de noves arreu de l'Estat, en aquesta ocasió per visibilitzar l'emergència feminista que viu el país. L'objectiu és aconseguir una nit violeta. La iniciativa ha estat impulsada per la Plataforma Feminista d'Alacant i hi ha hagut convocatòries, com dèiem, arreu del país. A Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, la cita està prevista a 8:45 del vespre a la plaça de la Vila. Ràdio Sambi, Jaume Portell.
Això ja no és un avís. Declarem l'emergència feminista. Així comença el manifest de la Plataforma Feminista d'Alacant, que des de fa dies circula arreu d'Espanya i que ha aconseguit l'adhesió de desenes de municipis. Un d'ells, Sant Andreu de Llavaneres, ha convocat una concentració a la plaça de la Vila avui a 8:45 del vespre. Els assistents hauran de portar llums liles per tal de brillar en la foscor. Maria José Pérez, de l'associació Sí Dona, ens explica per què s'han d'unir a l'emergència feminista.
Ya que los políticos y toda la demás gente pasa mucho del tema, se vea que la gente de la calle no pasamos del tema, que se ha de hacer algo, que se han de cambiar leyes, que se ha de cambiar educación, que se han de hacer muchas historias y muchísimo trabajo, que estamos justo empezando y que no tenemos miedo de hacerlo.
El manifest demana que la nit d'avui sigui violeta i també recorda que des del 2003 s'han assassinat més de 1.000 dones. Per això fa una crida contra la normalització d'aquesta situació i contra la passivitat de la ciutadania.
En surt Altafulla, el tarragonès, aquest matí quan una fuita de clor a la piscina d'un hotel l'ha obligat a desallotjar 237 persones i ha deixat dos ferits encara que de poca gravetat. Es tracta de dos operaris del propi hotel que han hagut de ser atesos a l'Hospital de Santa Tecla després d'haver inhalat el clor. La fuita ha quedat controlada ja a primera hora del migdia. Altafulla Ràdio, Albert Jansà.
Un incident a les instal·lacions de l'Altafulla en Mar Hotel ha obligat a activar aquest divendres al matí el protocol d'actuació per emergències de la Generalitat per garantir l'atenció de dues persones afectades. Es tracta dels dos operaris que s'encarreguen del manteniment de la piscina de l'establiment hoteler que han hagut de ser atesos per inhalació de clor. Tots dos han estat traslladats a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona amb afectacions de caràcter lleu. Altres 25 treballadors i 212 clients de l'establiment han hagut de ser desallotjats i han estat traslladats al bufet d'Altafulla durant l'actuació. Des de l'establiment no han volgut generar alarma, tot i que han demanat precaució. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 ambulàncies, 3 dotacions dels bombers i un dispositiu de la policia local d'Altafulla que ha acordonat la zona i ha tallat el trànsit. A més, s'ha demanat als veïns i comerços de l'entorn que tanquessin les finestres per evitar més afectacions.
Aprovar el pla director urbanístic del litoral de Badalona és la clau perquè el tram Besòs arribi al port de la ciutat. Un escull a superar i en el que hi han de treballar conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat, segons ha explicat Felip Puig. El president del tram, però, ha assenyalat que el tramvia creixerà per Badalona i arribarà al port en un marge de 6 a 10 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
Bona tarda. Segons ha explicat Felip Puig al Badalona Matí, la prolongació del tram en les línies T4 i T6 ja ha superat la fase d'estudi, però ara cal resoldre les qüestions urbanístiques. Escoltem el president del tram.
Primer, cal resoldre temes que són complicats i complexes. És a dir, tota la reforma urbanística del litoral de Badalona, que està sotmès encara a un projecte urbanístic que no ha acabat i que ha tingut també problemes ambientals, problemes de sòls contaminats, problemes de gestió urbanística que a vegades són difícils, està ben definit, està ben orientat, però encara cal cobrir uns tràmits. Per tant, jo què li puc dir? D'aquí 4 anys tindrem el tramvia per Badalona? Els enganyaria. D'aquí 6, 8 o 10 anys podem tenir el tramvia pel litoral de Badalona? Jo crec que sí. No és un somni. El tramvia a Badalona arribarà.
En la unió dels tramvies per la Diagonal de Barcelona, la qüestió urbanística ja ha quedat resolta, segons ha assegurat Felip Puig, fet pel qual augura que serà una realitat abans que la tan esperada arribada del tram al port de Badalona.
Repassem les destacades del dia, començant a Lleida, on avui ha tancat oficialment el refugi de temporers que ha estat treballant durant tot l'estiu. El centre va obrir portes el juliol, però ben aviat va quedar saturat i va haver de canviar d'espai. Ara, govern municipal i responsables de l'equipament han de reunir-se per valorar i donar a conèixer les dades d'aquesta campanya. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquesta passada nit ha estat l'última en què s'ha obert el refugi que s'havia habilitat provisionalment aquest estiu al pavelló Agnès Gregori del barri de Balàfia. Recordem que inicialment s'havia obert el pavelló de l'Antorxa, als Camps Elisis, però va decidir traslladar-se després d'una setmana en funcionament, ja que, en el cas del pavelló de Balàfia, tenia una major capacitat. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Lleida finalitza avui el pla de xoc per atendre els treballadors que s'han desplaçat a Lleida per participar a la campanya de la fruita. Per tal de valorar com s'ha desenvolupat el pla, durant la primera setmana d'octubre, realitzarà una cimera amb tots els agents implicats. En ella es valoraran i donaran a conèixer les dades definitives de la campanya i es començarà a treballar ja en la de l'any 2020. Està previst que es constitueixin dues comissions de treball, una de directiva i una altra de tècnica, que es reuniran mensualment. En la comissió directiva hi haurà representants de les diferents administracions, partits polítics, sindicats i entitats del tercer sector.
Marxem ara cap al Baix Empordà perquè a Verges l'Ajuntament demana auxili als consistoris veïns perquè s'impliquin en el manteniment de l'escola municipal. Es tracta d'un edifici obsolet de més de mig segle de vida que requereix de múltiples intervencions. Ja fa anys que el consistori està a l'espera que la Generalitat doni llum verda a un nou institut escola, però mentrestant les arques municipals de Verges no poden fer front totes soles a l'enorme despesa que suposa mantenir el vell edifici. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Es tracta d'una demanda que és un SOS per l'elevat cost de mantenir una infraestructura que té mig segle de vida i davant la constatació que la Generalitat no té cap data per construir l'anhelat Institut Escola Nou. Ignasi Sabater, alcalde de Verges.
Un poble com Verges, que tenim un pressupost d'un 1.100.000, gairebé 920 euros són despeses fixes, per tant ens queden uns 80.000 euros d'inversió. Aquests 80.000 euros que estem invertint cada any a l'escola, doncs vol dir que deixem d'invertir en altres coses que també són del tot necessàries, i per això estem buscant que mentre no hi hagi el nou centre, a veure de quina manera podem cercar aquestes ajudes.
L'Institut Escola de Verges dona servei a 11 municipis petits de la comarca del Baix Empordà. Està dividit en dos edificis, un de més de 50 anys, obsolet i amb greus problemes d'espai, i un altre format per barracons en un punt diferent del poble, el que dificulta la mobilitat del professorat. L'edifici de construcció està pensat per encabir una línia a cada curs, però actualment n'hi ha dues, i l'Ajuntament ha hagut de cedir edificis municipals com l'antiga Casa dels Mestres per encabir-hi aules.
En cultura, el mercat de música viva de Vic encara la recta final amb la incertesa de com la meteorologia i l'alerta de pluja pot condicionar la nit d'avui i tota la jornada de demà. Arrenca, doncs, el torn dels concerts més multitudinaris del festival, com ara Lil Dami, aquesta nit, i Buhos, demà, a l'Espai del Sucre, o el Petit de Caleril i Dorian, demà, a la plaça Major de la capital osonenca. El nou FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà el mercat de música viva de Vic està pendent del cel. D'entrada, l'organització no preveu suspendre els concerts dels grans escenaris exteriors a la plaça Major i al Sucre per la pluja, excepte si hi ha tempesta elèctrica o la precipitació és molt forta. La meteorologia sí que podria interferir en la programació dels escenaris dels Jardins de l'Atlàntida, on demà hi ha previstes 4 actuacions per a públic familiar, a l'espai off de la plaça dels Màrtirs i el centenar de concerts i les activitats alternatives a peu de carrer, entre les quals la Duveries Fest o la Sugar Il·legal. La nit d'avui marcarà la transició entre el mercat pròpiament dit i el mercat festival. La Balkan Paradise Orchestra, Coers i Joan Garriga i el Mariachi Galàctic actuen a la plaça Major, i el Sucre, en una nit dedicada als ritmes urbans, el nom estrella és el de Lil Dami. A l'Atlàntida hi destaquen els concerts de Lagartija Nick, Lina i Raúl Refri, Masoni o Joan Masdeu. Demà, per l'escenari de la plaça Major, hi han de passar de Grap Apples, el Petit de Caleril i Dorian, i pel del Sucre, DJ Ojete, Buhos i Adalan de Same Song Band.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui arrenca la temporada de l'Hockey Lliga amb canvis i un plat fort. El Liceu Barça aquest vespre.
La competició comença amb 14 equips, dos menys que en els últims cursos, per facilitar els canvis en el calendari. La principal novetat és que es torna a instaurar el play-off pel títol. Tots els equips són catalans, amb l'única excepció del Liceu. Entre els 14 participants hi ha dos nouvinguts, el Taradell i el Palafrugell. La temporada s'obre avui a 2:15 a la Corunya amb un apassionant Liceu-Barça. Escoltem el tècnic blaugrana Edu Castro.
Hi ha un factor diferencial i és playoff, per tant, el que lliga es decidirà al final, passi el que passi, però és una pista probablement de les més complicades segur, potser la més complicada del que lliga per nosaltres històricament. L'any passat vam ser capaços de tot i aquests factors guanyar allà.
El canvi de format també arriba a l'hoquei lliga femenina,
on també es recupera el play-off per al títol. També hi participaran 14 equips, 9 de catalans, amb la novetat del Sant Cugat, que retorna a la màxima divisió. Demà es jugarà el gruix de la jornada i diumenge el Manlleu juga a Astúries.
Ràdio Manlleu, Raimon Romà.
Amb la principal novetat de Jordi Boada, la banqueta, les manlleuenques es desplacen a Astúries per jugar el primer partit de la temporada contra l'Areces, equip recentment ascendit a la categoria. Després de quedar-se amb la mel als llavis el darrer partit del curs passat, quan el Manlleu va perdre la Lliga contra el Palau a l'última jornada, enguany les osonenques busquen refer-se i tornar a estar entre les millors fins l'última jornada. A la plantilla es mantenen jugadores tan importants com Casarramona, Peque o Nara López, mentre que les dues incorporacions que ha fet l'equip són Aida Mas i la portera Fernanda Hidalgo. L'entrenador, Jordi Boada, destaca que l'equip té moltes ganes de competir, encara que necessiten unes setmanes més d'adaptació per agafar el ritme òptim de competició.
L'equip s'està acabant de fer i bueno, nosaltres aquestes primeres jornades encara seran una mica de tanteig, d'acabar d'ajustar coses, sobretot perquè bueno, hem fet una pretemporada que hem prioritzat molt entrenar i no hem fet amistosos, bàsicament.
Començar bé l'hoquei lliga és el principal objectiu de l'equip, que li ha tocat fer quilòmetres al primer desplaçament. L'equip viatja en furgoneta aquest dissabte al matí i disputaran el partit diumenge. El duel, per cert, serà retransmès en directe des de Gijón per Ràdio Manlleu, que aquesta temporada, per primer cop a la història, aposta per fer les retransmissions del Club Patí Manlleu Femení a Hoquei Lliga.
I l'Astral Pool Sabadell i el Mediterrani jugaran diumenge a la final femenina de Copa Catalunya de Waterpolo.
Aquesta tarda s'han jugat les semifinals i l'equip ballesà s'ha imposat 15-14 al Centre Natació Mataró, mentre que el Sant Andreu ha caigut davant el Mediterrani per 9-3. La final la jugarà diumenge, ja que demà és previst que plogui i es disputa la piscina descoberta del Club Natació Montjuïc.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcantara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Comença la nova temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
La millor música simfònica a càrrec de les batutes més prestigioses, interpretada per grans solistes i la força de Beethoven en el seu 250è aniversari.
Descobreix tota la programació. Abonaments i entrada ja a la venda a auditori.cat.
Trenta-un Escape Rooms s'han unit a la Fundació Alzheimer Catalunya per ajudar les persones diagnosticades i les seves famílies i donaran part de la recaptació de les entrades del pròxim dissabte 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. Reserva plaça i ajuda'ns a escapar-nos de l'Alzheimer. Tria el teu Escape Room a alzheimercatalunya.org.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Viu al parc, un matí d'activitats i jocs d'aventura, música i entreteniment envoltats d'un entorn privilegiat. Una festa a la natura.
El diumenge 29 de setembre vine amb la família a gaudir de la matinal de Viu al parc a l'espai natural de les Guilleries Sabassona. A partir de 11:15 del matí a l'àrea d'esplai de la Font Trobada a Folgueroles.
Viu al parc, t'hi esperem.
Més de 25 anys portant l'art i la cultura als parcs. Més informació a diva.cat/viualparc. Diputació de Barcelona.
sabies?
Les balenes no formen grups familiars estables en el temps. El seu sistema d'aparellament és promiscu. Formen grups de còpula en els quals hi ha una femella i diversos mascles. Els mascles competeixen entre ells per aconseguir fecundar la femella. Aquesta competència és la responsable d'una característica particular d'aquesta espècie, la grandària dels testicles dels individus mascles. Són els més grans en relació amb el pes corporal de tot el regne animal. Succeeix que, atès que diversos mascles competeixen en un grup de còpula, tindrà més ocasió de ser el que finalment fertilitzi l'únic òvul de la femella, aquell que produeixi una major quantitat d'esperma.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Centenars de persones s'han concentrat davant la Conselleria d'Economia aquesta tarda per commemorar els 2 anys del 20S de 2017. Els escorcolls a la seu del departament van suposar el detonant de l'acusació de rebel·lió i sedició pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'aleshores president de l'ANC, Jordi Sánchez. Montse Manent.
Els assistents a aquest segon aniversari del 20S han demanat unitat als partits polítics i absolució pels presos independentistes. L'acte estava convocat per l'ANC i Òmnium Cultural.
A Rambla, a Catalunya, amb Gran Via, a Barcelona, hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Bona tarda.
Bona tarda. L'acte ha acabat uns minuts abans de les 7 de la tarda. S'han llegit, com deia, centenars de persones s'han concentrat. S'han llegit diferents sentències de Jordi Cuixart i de Jordi Sánchez per commemorar aquests 2 anys de la manifestació davant del Departament d'Economia.
Gràcies, Pep. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, és des d'avui oficialment el nou president de l'Associació Catalana de Municipis. Ha estat escollit en una assemblea al Palau de Congressos de Girona pel 95% dels vots.
Soler substitueix David Saldoni, que ha hagut d'apartar-se en perdre l'alcaldia de Sallent. El nou president de l'ACM assegura que el municipalisme serà l'aliat quan calgui tornar a sortir al carrer.
El municipalisme català serà sempre un aliat del país, especialment en els moments que estem vivint. Sempre que calgui i al costat de les nostres institucions, tornarem a sortir al carrer. Pacíficament, democràticament, cívicament, però carregats de raons, de dignitat i de voluntat democràtica.
Aprovar el pla director urbanístic del litoral de Badalona és la clau perquè el tram Besòs arribi al port de la ciutat.
Un escull a superar i en el que hi han de treballar conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat, segons ha explicat el president del tram, Felip Puig, qui marca en 10 anys el marge de temps per aquest creixement.
Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
Segons ha explicat Felip Puig al Badalona Matí, la prolongació del tram en les línies T4 i T6 ja ha superat la fase d'estudi, però ara cal resoldre les qüestions urbanístiques.
Jo què li puc dir? D'aquí 4 anys tindrem el tramvia per Badalona? Els enganyaria. D'aquí 6, 8 o 10 anys podem tenir el tramvia per el litoral de Badalona? Jo crec que sí.
Lleida tanca oficialment el refugi de temporers que ha estat treballant durant tot l'estiu.
El centre va obrir portes al juliol, però ben aviat va quedar saturat i va haver de canviar d'espai. I ara govern municipal i responsables de l'equipament han de reunir-se per valorar i donar a conèixer les dades d'aquesta campanya.
UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
D'aquesta manera, l'Ajuntament de Lleida finalitza avui el pla de xoc per atendre els treballadors que s'han desplaçat a Lleida per participar a la campanya de la fruita. Per tal de valorar com s'ha desenvolupat el pla, durant la primera setmana d'octubre es realitzarà una cimera amb tots els agents implicats. En ella es valoraran i donaran a conèixer les dades definitives de la campanya i es començarà a treballar ja en la de l'any 2020.
I en cultura, el mercat de música viva de Vic encara a la recta final amb la incertesa de com la meteorologia i l'alerta de pluja pot condicionar la nit d'avui i tota la jornada de demà.
Comença el torn dels concerts més multitudinaris del festival al Sucre i a la plaça Major, on es podrà veure, entre d'altres, Lil Dami, Buhos, Dorian i el petit de Calaril.
El nou FM, Natàlia Peix.
D'entrada, l'organització no preveu suspendre els concerts dels grans escenaris exteriors a la plaça Major i al Sucre per la pluja, excepte si hi ha tempesta elèctrica o la precipitació és molt forta. La meteorologia sí que podria interferir en la programació dels escenaris dels Jardins de l'Atlàntida, on demà hi ha previstes 4 actuacions per a públic familiar, a l'espai off de la plaça dels Màrtirs i el centenar de concerts i les activitats alternatives a peu de carrer, entre les quals la Doveries Fest o la Sugar Il·legal.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obre plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant aquestes properes hores la nuvolositat continuarà sent força compacta a punts del terç nord. Aquí esperem alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada. També núvols abundants a punts del terç sud i una nuvolositat que en general al llarg d'aquestes de la resta del dia d'avui s'anirà fent cada cop més abundant i compacta. I és que de cara a demà dissabte ens esperen canvis importants. La nuvolositat serà abundant i atenció perquè les precipitacions que poden arribar a qualsevol punt poden ser d'intensitat forta, sobretot a punts del litoral i prelitoral al llarg de tota la jornada del dissabte. Precipitacions en forma de tempesta i que acumularan quantitats de precipitació molt abundants o fins i tot extremadament abundants a punts de les comarques gironines. Tot això acompanyat també d'una baixada de temperatura i d'un vent de component est que bufarà amb ratxes fortes o fins i tot en alguns punts molt fortes a punts del litoral i prelitoral. També afavorirà això una alteració progressiva de l'estat marítim amb forta maror a molts punts del litoral i fins i tot maregassa a la Costa Brava. Per això es mantenen activats avisos per intensitat de pluja, acumulació de pluja i també estat de la mar, que podeu anar seguint les seves actualitzacions a la nostra pàgina web www.meteo.cat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem de començar parlant que estem en plena operació i sortida del cap de setmana i a banda en determinats municipis, com és, per exemple, Barcelona, serà pont, ja que hi ha festivitat de la Mercè el dia 24. Aquesta tarda s'ha notat molt moviment de sortida i encara en aquests moments hi ha algunes retencions. Mencionem sobretot les rondes que segueixen molt parades en ambdós sentits de la marxa. En aquests moments, per exemple, destacar una avaria a la C32 a Sitges en sentit Tarragona, una talla un carril i alenteix la circulació en un tram de 2 quilòmetres. Hem tingut també un accident a la C55 a Coquet de Castellbell i el Vilar. Està resolt, però ens apareix ara circulació lenta a Monistrol, en sentit Manresa. Pel que fa a la C65...
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Ho dèiem en titular, centenars de persones s'han concentrat des de les 6 de la tarda davant la Conselleria d'Economia a Barcelona per commemorar els 2 anys del 20S de 2017. Els escorcolls a la seu del departament que van suposar el detonant de l'acusació de rebel·lió i sedició pel president d'Òmnium Jordi Cuixart i l'aleshores president de l'ANC Jordi Sánchez. Els assistents a aquest segon aniversari del 20S han demanat unitat als partits polítics i absolució pels presos independentistes. L'acte estava convocat per l'ANC i Òmnium Cultural. A Rambla, Catalunya, amb Gran Via, Barcelona, hi tenim el nostre company Pep Carbonell. Pep, bona tarda.
Bona tarda, llibertat i unitat han estat els crits més unànims que s'han anat sentint al llarg de tot l'acte. Veus pels drets i les llibertats ha estat organitzat per Òmnium Cultural amb el suport de l'ANC. Diferents veus, com la de Joan Bonanit, Marina Geli o Gabriela Serra, han llegit textos de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Pocs minuts abans de les 7 s'ha donat per acabat els parlaments i ha estat l'himne dels segadors el que ha pres protagonisme cantat per tots els assistents. Ha estat la nota musical que ha donat fi a aquest acte, però l'escenari ha continuat amb les actuacions de les festes de la Mercè.
Gràcies, Pep, per aquesta darrera hora des de Barcelona.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El judici contra el president Quim Torra per desobediència serà finalment el proper 18 de novembre. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit ajornar la convocatòria. La decisió s'ha fet pública el mateix dia que el jutge Carlos Ramos ha rebutjat la recusació que el president va presentar contra ell i contra Jesús María Barrientos i Mercedes de Armas.
El jutge Ramos és qui ha d'estudiar si aparta aquests dos membres del tribunal que ha de jutjar el president per desobediència per haver mantingut les pancartes amb llaços grocs al balcó de la Generalitat durant la campanya electoral del 28A. Torra havia presentat una petició de recusació per tots tres per falta d'imparcialitat.
Avui també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha enviat un requeriment al president Torra, instant-lo una altra vegada a retirar la pancarta pels presos que hi ha penjada al balcó del Palau de la Generalitat. El president, però, ja ha dit que no pensa treure-la.
El TCJ li dona 48 hores per retirar forma al tribunal al seu compte de Twitter. És una mesura cautelar que pren a petició de l'associació Impulsor Ciudadano per incompliment dels deures de representació del conjunt de la ciutadania. Aquesta és sotmesa a l'administració pública.
I encara en clau judicial, els anomenats nou de Lledoners, acusats per la Generalitat per les protestes durant el trasllat dels presos independentistes, consideren el cas un muntatge policial. Tots ells s'enfronten a 15 anys de presó per les denúncies dels Mossos d'Esquadra. Amb ells hi han parlat avui els companys de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Entre els encausats hi ha quatre sabadellencs i un cerdanyolenc que neguen totes les acusacions que els imputen la Generalitat i els Mossos d'Esquadra. Xus Merino, una de les encausades, ha explicat com van anar els fets.
Sí que és veritat que estaven parats en una carretera el dia que els presos marxaven cap a Madrid perquè hi havia una barricada i llavors vam arribar i ells van treure la barricada, els Mossos, quan van arribar i ens van dir que marxessin. Nosaltres li vam dir que no marxàvem perquè volíem, doncs això, protestar i fer veure que no volíem que marxessin i que ens semblava una cosa injusta. Res més, no va haver-hi cap mena d'enfrontament ni de res. Ens van identificar i ja està.
En canvi, els Mossos asseguren que alguns agents van resultar ferits. Els nou de Lledoners consideren que les acusacions no tenen proves contra ells i critiquen la hipocresia del govern català, que per una banda té el president donant suport al CDR, però per l'altra els denuncia quan no els agrada el que fan i diuen. Entre els delictes que se'ls imputen hi ha robatori, atemptat contra l'autoritat, desobediència i invasió de calçada. Cinc dels nou acusats no s'han presentat a cap de les citacions judicials i aviat estaran en cerca i captura. Cap d'ells té la intenció de declarar, en considerar que el cas és un muntatge policial.
El nou president de l'Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, assegura que el municipalisme serà l'aliat quan calgui tornar a sortir al carrer. L'alcalde de Deltebre ha estat escollit president de l'ACM amb el 95% dels vots dels assistents a l'assemblea celebrada avui al Palau de Congressos de Girona. Soler substitueix David Saldoni, que ha hagut d'apartar-se en perdre l'alcaldia de Sallent. Era l'únic candidat a president en una candidatura unitària proposada per Junts per Catalunya. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En el seu discurs de proclamació com a president de l'ACM, l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha explicat el seu principal objectiu.
Ens ha de portar a que aquesta missió conjunta que compartim amb la Federació de Municipis pugui anar més enllà i també es tradueixi en instruments òptims per esdevenir una única entitat municipalista.
I un altre objectiu, servir al país, ha dit. Soler té clar que el municipalisme serà un aliat quan calgui sortir al carrer.
El municipalisme català serà sempre un aliat del país, especialment en els moments que estem vivint. Sempre que calgui i al costat de les nostres institucions, tornarem a sortir al carrer. Pacíficament, democràticament, cívicament, però carregats de raons, de dignitat i de voluntat democràtica. Perquè no hi ha presó ni sentència injusta que pugui aturar la voluntat d'un poble en peus.
L'alcalde Brenc era l'única candidatura a la presidència de l'ACM. El va proposar Junts per Catalunya després de descartar-ne d'altres, com l'alcaldessa de Vic, Anna R., present avui i somrient al Palau de Congressos de Girona.
També ha parlat d'aquest relleu a l'Associació Catalana de Municipis el president sortint, David Saldoni, exalcalde de Sallent, al Bages. Ha estat en una entrevista a la xarxa.
Saldoni ha destacat que en aquests moments el municipalisme a Catalunya té un paper molt important i ha confiat en la bona tasca que Lluís Soler farà com a nou president de l'entitat.
En Lluís Soler de Deltebre, una persona jove però amb molta experiència determinada, també doncs agafarà justament aquest relleu i estic convençudíssim que continuarà doncs amb la bona feina que s'ha fet a l'entitat i que la seguirà posicionant també doncs dalt de tot i en aquest cas s'hi aportarà doncs els nous aires i la nova manera de fer que seguirà doncs això, fent-la créixer, que és el que busquem sempre des de l'Acció Catalana de Municipis.
Saldoni també ha anunciat que el nombre d'associats a l'Associació Catalana de Municipis continua creixent i que ja en són 935, una xifra molt important tenint en compte que en el país hi ha un total de 947 municipis.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Jornada intensa de protestes i manifestacions aquest divendres, començant per aquesta vaga del clima convocada arreu del món pel moviment Fridays for Future. Hi ha més de 5.000 manifestacions convocades a més de 150 països. A casa nostra, una de les convocatòries ens porta fins a Reus, al Baix Camp, on d'aquí uns minuts ha de començar una manifestació al centre de la ciutat. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, en sessió plenària l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest mateix matí la moció d'emergència climàtica que han portat a ple els membres de Friday for Future de Reus. Una moció que s'ha aprovat en junta de portaveu de tots els partits, menys el grup municipal de Ciutadans, que ha decidit abstenir-se. I a banda, precisament ara, en el marc de la concentració que el col·lectiu fa cada divendres al vespre, té lloc pels carrers de Reus una passejada en bicicleta, patins o patinets que ha sortit a les 7 des de la plaça del Mercadal i que acabarà a les 8 a la plaça Prim, que és el lloc on habitualment es reuneix el col·lectiu i on organitza les seves activitats. Avui a aquesta hora hi haurà la lectura d'un manifest, una ponència de l'activista Xavier Joan Pere i la interpretació de la cançó Imagine a càrrec de la reusenca Aida Pitarch. A més, també s'explicarà la moció aprovada avui pel consistori.
Doncs no deixem encara de parlar de protestes perquè aquest vespre mateix n'hi ha convocades de noves arreu de l'Estat, en aquesta ocasió per visibilitzar l'emergència feminista que viu el país. L'objectiu és aconseguir una nit violeta. La iniciativa ha estat impulsada per la plataforma feminista d'Alacant i hi ha hagut convocatòries, com dèiem, arreu del país. A Badalona la cita és a 8:45 a la plaça de la Vila i la convoca la Federació de Dones. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna García del Bènit, bona tarda.
Bona tarda. L'entitat anima els participants a portar una llanterna que il·lumini amb llum de color lila. Des de diverses entitats de dones es va decidir no esperar fins al 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, i emprendre una acció conjunta que impactés en un dia que no fos assenyalat. Rocío Mateos és presidenta de la Federació de Dones de Badalona.
Queremos en esa oscuridad, hacer visible, ¿no? Nosotras, nuestro color es el lila. Entonces, lo que queremos hacer visible es que vivimos en esa oscuridad. O sea, que sentimos miedo, que seguimos sintiendo miedo en la sociedad. Que cómo puede ser que tú ahora tengas miedo de salir por la noche y te tengas que preguntar si el salir por la noche te va a condicionar a sufrir una violación, a sufrir una agresión.
La manifestació de la Comissió Unitària 8M serà a partir de les 9 del vespre des de la plaça Trafalgar fins a la plaça de la Dona. Des de l'entitat apunten que hauria d'haver estat un acte unitari, per segons diuen suma forces. Tanmateix consideren positiu que els actes tinguin lloc en punts diferents de la ciutat perquè veïns de tot Badalona s'hi puguin afegir.
Més protestes. Els treballadors de Terra d'Ibèria aniran finalment a la vaga durant el pont de la Mercè, tot plegat després de 2 dies de negociacions amb la direcció i que no han donat resultat. El comitè de vaga ha anunciat que l'aturada es manté. Ho han fet en un comunicat on reiteren la necessitat d'acabar amb la temporalitat dels treballadors i de reorganitzar els torns de treball. Això ja ha obligat a cancel·lar més de 200 vols de Vueling.
Una situació que sembla que no hagi de canviar de moment. A hores d'ara encara no hi ha cap reunió convocada entre directiva i plantilla per evitar aquesta aturada de 4 dies. Concretament, a partir de demà, 21, 22, 23 i 24 de setembre.
Recordem, però, que l'anunci de continuïtat de vaga arriba l'endemà que es desconvoquessin les 8 jornades de vaga a tot l'Estat com a resultat de la represa de negociacions sobre el conveni col·lectiu dels treballadors, en aquest cas, de Handling.
Són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges. Des dels sindicats asseguren que la plantilla de Barcelona sempre ha estat oberta al diàleg. A més, recorden que la solució al conflicte que fa més d'un any que dura passa per la transformació de 400 contractes temporals a fixos parcials. També reclama la reorganització de torns de treball, així com més dies festius perquè la plantilla pugui conciliar la vida personal i familiar.
Canviem de qüestió. Aprovar el pla director urbanístic del litoral de Badalona és la clau perquè el tram Besòs arribi al port de la ciutat. Un escull a superar i en el que hi han de treballar conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat, segons ha explicat Felip Puig. El president del tram, però, ha assenyalat que el tramvia creixerà per Badalona i arribarà al port en un marge de 6 a 10 anys. Ràdio Ciutat de Badalona, Judit Albadalejo.
Bona tarda. Segons ha explicat Felip Puig al Badalona Matí, la prolongació del tram en les línies T4 i T6 ja ha superat la fase d'estudi, però ara cal resoldre les qüestions urbanístiques. Escoltem el president del tram.
Primer, cal resoldre temes que són complicats i complexes. És a dir, tota la reforma urbanística del litoral de Badalona, que està sotmesa encara a un projecte urbanístic que no ha acabat i que ha tingut també problemes ambientals, problemes de sòls contaminats, problemes de gestió urbanística que a vegades són difícils, està ben definit, està ben orientat, però encara cal cobrir uns tràmits. Per tant, jo què li puc dir? D'aquí 4 anys tindrem el tramvia per Badalona? Els enganyaria. D'aquí 6, 8 o 10 anys podem tenir el tramvia pel litoral de Badalona? Jo crec que sí. No és un somni. El tramvia a Badalona arribarà.
En la unió dels tramvies per la Diagonal de Barcelona, la qüestió urbanística ja ha quedat resolta, segons ha assegurat Felip Puig, fet pel qual augura que serà una realitat abans que la tan esperada arribada del tram al port de Badalona.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on avui ha tancat oficialment el refugi de temporers que ha estat treballant durant tot l'estiu. El centre va obrir portes al juliol, però ben aviat va quedar saturat i va haver de canviar d'espai. Ara, govern municipal i responsables de l'equipament han de reunir-se per valorar i donar a conèixer les dades d'aquesta campanya. UAU, Lleida Ràdio, Míriam García.
Aquesta passada nit ha estat l'última en què s'ha obert el refugi que s'havia habilitat provisionalment aquest estiu al pavelló Agnès Gregori del barri de Balàfia. Recordem que inicialment s'havia obert el pavelló de l'Antorxa, als Camps Elisis, però va decidir traslladar-se després d'una setmana en funcionament, ja que en el cas del pavelló de Balàfia tenia una major capacitat. D'aquesta manera, l'Ajuntament de Lleida finalitza avui el pla de xoc per atendre els treballadors que s'han desplaçat a Lleida per participar a la campanya de la fruita. Per tal de valorar com s'ha desenvolupat el pla, durant la primera setmana d'octubre es realitzarà una cimera amb tots els agents implicats. En ella es valoraran i donaran a conèixer les dades definitives de la campanya i es començarà a treballar ja en la de l'any 2020. Està previst que es constitueixin dues comissions de treball, una de directiva i una altra de tècnica, que es reuniran mensualment. En la comissió directiva hi haurà representants de les diferents administracions, partits polítics, sindicats i entitats del tercer sector.
Marxem ara cap al Baix Empordà perquè a Verges l'Ajuntament demana auxili als consistoris veïns perquè s'impliquin en el manteniment de l'escola municipal. Es tracta d'un edifici obsolet de més de mig segle de vida que requereix de múltiples intervencions. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Es tracta d'una demanda que és un SOS per l'elevat cost de mantenir una infraestructura que té mig segle de vida i davant la constatació que la Generalitat no té cap data per construir l'anhelat Institut Escola Nou. Ignasi Sabater, alcalde de Verges.
Un poble com Verges, que tenim un pressupost d'1.100.000, gairebé 920 euros són despeses fixes, per tant ens queden uns 80.000 euros d'inversió. Aquests 80.000 euros que estem invertint cada any a l'escola, doncs vol dir que deixem d'invertir en altres coses que també són del tot necessàries, i per això estem buscant que mentre no hi hagi el nou centre, a veure de quina manera podem cercar aquestes ajudes.
L'Institut Escola de Verges dona servei a 11 municipis petits de la comarca del Baix Empordà. Està dividit en dos edificis, un de més de 50 anys, obsolet i amb greus problemes d'espai, i un altre format per barracons en un punt diferent del poble, el que dificulta la mobilitat del professorat. L'edifici de construcció està pensat per encabir una línia a cada curs, però actualment n'hi ha dues, i l'Ajuntament ha hagut de cedir edificis municipals com l'antiga Casa dels Mestres per encabir-hi aules.
I en cultura, el mercat de música viva de Vic encara la recta final amb la incertesa de com la meteorologia i l'alerta de pluja pot condicionar la nit d'avui i tota la jornada de demà. Arrenca, doncs, el torn dels concerts més multitudinaris del festival, com ara Lil Dami aquesta nit i Buós demà a l'Espai del Sucre, o el Petit de Caleril i Dorian demà a la plaça Major de la capital osonenca. El nou FM, Natàlia Peix, bona tarda.
Bona tarda. Avui i demà el mercat de música viva de Vic està pendent del cel. D'entrada, l'organització no preveu suspendre els concerts dels grans escenaris exteriors a la plaça Major i al Sucre per la pluja, excepte si hi ha tempesta elèctrica o la precipitació és molt forta. La meteorologia sí que podria interferir en la programació dels escenaris dels Jardins de l'Atlàntida, on demà hi ha previstes 4 actuacions per a públic familiar, a l'espai off de la plaça dels Màrtirs i el centenar de concerts i les activitats alternatives a peu de carrer, entre les quals la Dovaries Fest o la Sugar Il·legal. La nit d'avui marcarà la transició entre el mercat pròpiament dit i el mercat festival. La Balkan Paradise Orchestra, Coers i Joan Garriga i el Mariachi Galàctic actuen a la plaça Major, i el Sucre, en una nit dedicada als ritmes urbans, el nom estrella és el de Lil Dami. A l'Atlàntida hi destaquen els concerts de Lagartija Nick, Lina i Raúl Refri, Masoni o Joan Masdeu. Demà, per l'escenari de la plaça Major, hi han de passar de Grapàpels, el Petit de Caleril i Dorian, i pel del Sucre, DJ Ojete, Buos i Adalan de Same Song Band.
I el Museu del Còmic de Sant Cugat del Vallès ha inaugurat una exposició creada per un dels referents i màxim exponent d'aquest gènere a l'estat, Francisco Ibáñez. L'artista vol reivindicar la seva obra i també el còmic com a mitjà cultural popular. La mostra del pare de Mortadelo i Filemó es podrà veure fins al 12 de gener. Cugat.cat, Marc Castro.
Bona tarda. El Festival Onadens agafa una nova orientació perquè passa de l'estiu a la tardor, renova la seva imatge i s'allarga durant 3 mesos amb un total de 13 representacions en diferents espais del municipi i mostrant el més representatiu de les arts del moviment. De fet, l'Ajuntament de Palamós i Cosmica Company, companyia resident al Teatre La Gorga des de l'any 2010, han entrat aquest any en el programa Parelles de Ball, gestionat per l'Associació de Companyies Professionals de Dansa de Catalunya. És una proposta...
De fet, el dibuixant continua treballant als seus més de 80 anys i manté el seu sentit de l'humor.
En una entrevista a Cugat Mèdia, Ibáñez elogia el Museu del Còmic de Sant Cugat del Vallès per mantenir viu aquest gènere que, assegura, no està en el seu millor moment.
El còmic ha ido para abajo. O sea que por eso encuentro yo magnífico que se haga este museo, esta cosa, para que la gente recuerde aquellos tiempos en que el cómic era algo de lo que no se podía prescindir, para que recuerden que el cómic que todavía existe, para que llegue el momento que puedan coger, los padres cojan a los críos, ven, ven, que verás lo que hacía Ibáñez, verás el Mortadelo y tal, verás la familia. Esto es magnífico.
L'exposició que mostra l'obra d'Ibáñez des dels seus inicis, amb la primera publicació impresa fins als seus dibuixos més actuals, es pot visitar fins al 12 de gener. A la inauguració hi van assistir persones relacionades amb la professió, com el dibuixant i cofundador de la revista El Jueves, José Luis Martín, i el dibuixant santcugatenc Esteve Polls.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Avui arrenca la temporada d'hoquei lliga amb canvis i un plat fort, el Liceo Barça, aquest vespre.
La competició comença amb 14 equips, dos menys que en els últims cursos, per facilitar els canvis en el calendari. La principal novetat és que es torna a instaurar el play-off pel títol i la permanència. Entre els 14 participants a l'hoquei lliga masculina hi ha dos nouvinguts, el Taradell i el Palafrugell. La temporada s'obre avui a 8:45 a la Corunya amb un apassionant Liceo Barça i demà entra en escena el noi a Freixenet que visita la pista del Lloret Vila Esportiva. Escoltem el tècnic blaugrana, Edu Castro.
Hi ha un factor diferencial i és que aquest any hi ha play-off, per tant, la que lliga es decidirà al final, passi el que passi, però és una pista probablement de les més complicades segur, potser la més complicada de la que lliga per nosaltres històricament. L'any passat vam ser capaços de tot i aquests factors guanyar allà.
En categoria femenina també es farà play-off pel títol i la permanència, i la novetat és la presència del Patí Hoquei Club Sant Cugat, que torna a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal.
Més hoquei patins, la Nacional Catalana es podrà veure a la xarxa.
Les televisions locals i la plataforma Xala oferiran el duel entre l'hoquei Olot i el Cerdanyola. Olotins i Vallesans es veuen les cares en la segona jornada del grup B de la Nacional Catalana Masculina d'hoquei sobre patins. També es podran veure en streaming el Vilaseca Voltregà B i el Barça Gallec.
L'Astral Pulse Sabadell i el Mediterrani jugaran diumenge a la final femenina de Copa Catalunya de Waterpolo.
Aquesta tarda s'han jugat les semifinals i l'equip vallesà s'ha imposat 15-14 al Centre Natació Mataró, mentre que el Sant Andreu ha caigut davant del Mediterrani per 9-13.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana les cançons del boss Bruce Springsteen protagonitzen Blinded by the Light, una de les principals novetats de la cartellera. També destaca Downton Abbey, on els principals protagonistes de la conegudíssima sèrie es preparen per rebre uns hostes molt especials, els reis d'Anglaterra. Però la que sembla que serà una de les estrenes de l'any és Ad Astra. Brad Pitt interpreta un astronauta que viatja als límits del sistema solar per trobar el seu pare perdut i salvar la humanitat.
Lo he escuchado todo. La siento aquí. Este tío es increíble.
Blinded by the Light explica la història del Javed, un adolescent britànic d'ascendència pakistanesa que viu a finals dels 80 a la ciutat anglesa de Luton. En una època de conflictes racials i econòmics, en Javed escriu poesia per aïllar-se de la intolerància de la seva ciutat i la inflexibilitat del seu pare. Quan un company de classe li faci conèixer la música del boss, en Javed veurà paral·lelismes entre la seva vida i les lletres de Bruce Springsteen. La música li donarà la força necessària per expressar-se amb la seva pròpia veu.
¿Motivo de su visita?
Voy a ver la ciudad de Bruce Springsteen.
No se me ocurre mejor motivo para venir a Estados Unidos que ver la casa del boss.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Els fans de la sèrie anglesa Downton Abbey gaudiran de valent amb la seva arribada a la gran pantalla. Ens traslladem a l'any 1927. La família Crowley i el seu servei es preparen pel moment més crucial de les seves vides, la visita dels reis d'Anglaterra. L'arribada dels monarques provocarà una situació d'escàndol, intriga i enamorament.
Oh, ¿puedo ayudarla?
Alguien tendrá que hacerlo o no volveré a levantarme.
Me dedico a esto por mi padre. Fue un héroe.
A Ad Astra, l'astronauta Roy McBride, interpretat per l'actor Brad Pitt, viatja fins als límits exteriors del sistema solar a la recerca del seu pare perdut per, d'aquesta manera, resoldre un misteri que amenaça la supervivència del nostre planeta. El seu viatge desvelarà secrets que desafien la naturalesa de l'existència humana i el nostre lloc al cosmos.
La Tierra confió en él. Ahora confía en su destino.
La xarxa de comunicació local.